Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els dos regidors del PSC de Ripoll han posat el càrrec a disposició del partit l'endemà d'abstenir-se en la votació dels pressupostos d'Aliança Catalana, que governa en minoria. L'alcaldessa Sílvia Orriols va haver d'activar el vot de qualitat per desempatar el 7 sí, Aliança Catalana i Som i Ripoll, i el 7 no, Junts, Esquerra i la CUP, en l'abstenció dels socialistes, aconseguint aprovar els seus primers comptes per ple d'aquest mandat. En un comunicat, el regidors admeten l'error d'haver-se abstingut i afirmen que el seu projecte està a les antípodes dels valors que defensa Sílvia Orriols. Ho han publicat després de la reprovació de la Federació del PSC de Girona, que demanava actuar en conseqüència amb qui s'ha reunit aquest divendres. Encara a la plana política, Esquerra Republicana rebutja la coalició progressista que impulsa Gabriel Rufián per plantar cara a l'extrema dreta al Congrés. El portaveu del partit, Isaac Albert, ha escrit a xarxes socials que republicans no són l'esquerra del PSOE, sinó l'esquerra nacional de Catalunya. En canvi, Joan Tardà, l'exportaveu d'Esquerra i impulsor del corrent intern Àgora Republicana, es mostra totalment a favor de la iniciativa de Rufián. Considera que cal evitar que el feixisme governi a Espanya durant 8 anys i que cal promoure una coalició de govern el més progressista possible. Són declaracions a la xarxa.
Si la ultradreta i un Partit Popular molt més conservador que no pas el Partit Popular de fa pocs anys s'instal·len a la Moncloa, i tenint en compte que fins ara qualsevol partit espanyol que ha arribat a la Moncloa s'hi ha estat com a mínim 8 anys, estic convençut que ni el nostre país, la catalanitat i les classes populars patiran molt més del que ja estem patint. De manera que sí, jo crec que hi ha un bé superior a preservar, que és aturar el feixisme.
I almenys una persona mort, 3 han resultat ferides greus i 11 lleus després que un autobús turístic hagi tingut un accident a la Gomera en precipitar-se d'alçada del complex mediambiental de Sant Sebastià. El minisinistre ha passat a la carretera GM2, que connecta la capital de la Gomera, amb la resta de l'illa, on ja hi va haver un altre accident similar al maig de 2025. I l'Ajuntament de Girona i la Generalitat acorden la construcció d'una pèrgola solar per unir l'estació de trens convencional i la de busos d'alta velocitat. L'estructura llargament reclamada encara no té el traçat definit perquè s'espera que durant aquest 2026 es tiri endavant l'avantprojecte. L'any que ve hi haurà el termini executiu amb la previsió de començar a construir-se el 2028.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest divendres 10 d'abril del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, a Arenys de Mar, anava a dir Arran de Mar, no, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. La Federació Catalana de Pesca ens portarà les últimes novetats. Obrirem fogons i cuinarem amb Adrià Seritjol. Farem esport al Water Sports Center de Calella. Descobrirem el programa Life Quad Up 50. Pararem taula menjant pop al Delta. I acabarem el programa d'avui fent un repàs, com ho fem habitualment els divendres, de tots els actes i de totes les activitats que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Randa Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé. Cap de setmana.
Sí, ha sigut setmana curta, la setmana que ve se'ns farà llarga.
Calla, calla, no pensis.
Sí,
ja,
sí.
Ja estic directament a l'última setmana del mes d'abril.
Sí, penso, sí.
Que saps què passa, no?
I was
també és de 4 dies. Jo vaig directament ja de sabana a sabana, ja. Però per la propera.
Marxarem de pont, ho saps, no?
Sí?
Sí.
Home.
Tancarem paradeta, marxarem de
però
pont.
Però ja dimecres, no?
Sí.
Ah, no.
Sí, sí,
ah,
sí.
Llàstima, llàstima.
A tot això, avui tornen els astronautes i tornen ni més ni menys que l'oceà Pacífic, eh?
Ai, quina mireta, no?
Del cel a l'aigua.
No, però que bonic, eh? Del cel a la pacificació.
Del cel a l'oceà. És guapíssim, això. Guapíssim.
A veure què passa. Si seran ells, vindran uns altres...
Sí, extraterrestres. Ens aniria
bé
que ens invadissin així una temporadeta tonta.
Jo crec que els extraterrestres són més intel·ligents que nosaltres.
Marxarien de cop.
A veure, aquesta gent ja ho fan ells sols. Què hem de fer nosaltres? Encara ens donaran la culpa del que estan fent ells.
Exactament. Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Pues com us podeu imaginar, estic molt bé, molt contenta. Estem a divendres. Mos espere un cap de setmana... Bueno, diuen que canviaran les temperatures, però m'és igual, la veritat. Mentre sigo el cap de setmana, jo estic contenta.
Si tu estàs contenta, Cel, tots estem contents. Això no ho dubtis.
Que bonic, Marina. Moltes gràcies.
Anem a saludar en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Doncs prop de bé i prop de content, em podríem dir, ja que tots esteu tan contents i contents. Contentes divendres, com dèieu, i molta caloreta. O sigui, aquí hi ha un divendres de total de platja, perquè estem aquí a l'estudi fent el programa, però ja podríem estar fent-lo des d'un quàntum a la tovallola i ben estarracats, perquè la veritat és que avui fot un diarro impressionant.
Demà crec que també tindrem així bon dia fins a la tarda, eh? Podem estar tranquils.
Sí.
Diumenge ja serà otro rollito.
Un altre cantar.
Exacte. Anem a saludar a la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, companyes, de divendres també. Jo estic exultant, tinc unes ganes boges de sortir a gaudir del sol que tenim. I parlant de la platja, fa 10 minutets estava parlant amb una companya que avui tenia el dia lliure i m'estava explicant que ja s'ha banyat a la platja de Sitges i que totes les cales entre la zona dels Colls, entre Vilanova i Sitges, estaven a patar de gent. Un dia de platja espectacular, ja es veu.
Sí, però l'aigua encara està fredeta, eh? Vull dir, està a 14 graus. No sé, has de ser una mica valent encara per banyar-te a la platja. Anem a saludar també a l'Oriol Leudes de Ràdio Arenys. Oriol, tu fins al 30 d'agost ni un peu a l'aigua.
És que em coneixes com si m'haguessis parit, Marina. Correcte, bé, sí. Tens raó, no, fa sol, s'està bé, però això d'anar-me a posar els pauets a l'aigua ho deixarem per més endavant.
Exactament. Vinga, va, anem a començar el programa d'avui. Deixem les platges tranquil·les. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que l'espai Medes inaugura un mirador dedicat a Josep Capellà. Sergi.
L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha inaugurat el mirador de l'espai Medes a l'Estartit i l'ha dedicat, com bé dèiem en titular, a Josep Capellà, una figura clau en la defensa del desenvolupament del turisme sostenible. Josep Capellà va morir recentment i aquesta dedicatòria ha estat l'homenatge oficial i institucional, però també del sector turístic de la comarca. La inauguració d'aquest mirador ha coincidit amb el primer aniversari de l'Espai Medes, un equipament que s'ha consolidat com a centre de referència per la interpretació del patrimoni natural i marí del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. Aquest espai està situat al port de l'Estartit i, a part d'exposicions, acull regularment xerrades i sessions informatives sobre l'entorn marí de les Illes Medes.
Detecten diversos sabotatges a la via ferrada de Cala del Molí a Sant Feliu de Guíxols.
Doncs sí, Marina, els agents rurals han obert investigació sobre un possible sabotatge a la via ferrada de Sant Feliu. Un sabotatge descobert pel grup de suport de muntanya durant unes inspeccions. Algú ha col·locat pedres i les ha fixat en ciment per impedir la nidificació dels corbs marins emplomallats, una espècie protegida. Aquestes actuacions estan totalment prohibides, ja que suposen alterar l'hàbitat d'una espècie protegida i poden constituir delicte. Els agents rurals van retirar les pedres i van restablir l'estructura de la paret granítica d'aquests penya-segats a cadiretes. De fet, els últims mesos, aquest cos ha reforçat la vigilància de la zona. Aquesta via ferrada es troba tancada i fora de servei des del 20 de març, precisament per la troballa d'aquest punt de nidificació del corb marí emplomallat. Es preveu que es pugui obrir entre el maig i juny, un cop hagi acabat el període de cria d'aquesta au marina.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. Deltebre acollirà aquest dissabte 11 i diumenge 12 d'abril una nova edició del Triatló, una cita plenament consolidada dins del calendari esportiu català i que enguany assoleix una nova fita a 1.610 persones inscrites. La xifra més alta de la seva història, Cel.
Així és, Marina, i amb aquestes dades la prova esdevé oficialment la segona triatló més gran de Catalunya. Així ho explica Kilian Bertomeu, CEO de WeFeel Events.
Enguany, pues, una altra edició. La veritat que serà en uns números molt, molt superiors a les altres edicions, la més gran en volum del Tebre, de totes les que portem. Estem parlant de que hem superat els 1.600 inscrits i com a novetat, per dir-ho d'alguna manera, és que hem tingut que fer inclús en dues distàncies sold out, és a dir, hem tingut que parar les inscripcions perquè haguéssim pogut encara tindre més gent.
Bertomeu també destaca el rècord en participació femenina amb 439 participants.
Tornem a tindre rècord en participació femenina, això és una de les coses que ens agrada. També tenim cada vegada més inscrits de les Terres de l'Ebre i sobretot de Deltebre, que això és un goig també quan organitzes alguna cosa, i en aquest cas a casa nostra.
Lluís Soler, alcalde de Deltebre, destaca la importància de la cita, que continuarà oferint modalitats adaptades a esportistes de tots els nivells, com són les proves sprint, olímpic, half, short i aquabike.
La triatló de Deltebre s'ha convertit en una data concreta a l'agenda, sempre al voltant de Setmana Santa, normalment la setmana següent de Setmana Santa, alguns anys la setmana anterior, la qual cosa també ens permet desestacionalitzar el turisme en este turisme esportiu, que també és un turisme familiar que acompanyen els triatletes i que permet, pues, donar a conèixer el bo i millor del nostre territori.
Per la seva part, Francisco Castro, tinent d'alcaldia de Deltebre Projecció, explica que la cita és una oportunitat per impulsar l'economia.
Avui ens trobem aquí per a presentar l'activitat esportiva que aglutina més participants i que fa de Deltebre la capital esportiva del país durant tot el cap de setmana. Parlem de la triatló. Celebrarà aquest dissabte i aquest diumenge i que continua sent la dinàmica de creixement pel que fa a nombre de participants com també de visitants. Per dur a terme aquesta competició i després de la Setmana Santa és una oportunitat per a impulsar l'economia i continuar fent de Deltebre una capital esportiva de primer nivell.
Cal destacar que en la seua darrera edició el triatló de Deltebre va generar un impacte econòmic estimat de 298.500 euros, una dada que evidencia la capacitat de l'esdeveniment per dinamitzar l'activitat econòmica del municipi i reforçar la seua projecció més enllà de l'àmbit estrictament esportiu. La prova de Deltebre és la cita que donarà el tret de sortida al circuit Tritour 2026, que al llarg de l'any també farà parada a Cambrils, al Pont de Suert i a Tossa de Mar.
Fem Fem aturada ara a les costes del Garraf. Sitges s'ha convertit aquests dies en l'epicentre de l'oncologia urològica amb la celebració d'un congrés que reuneix alguns dels millors especialistes. L'objectiu és compartir els últims avenços en el càncer de bufeta, actualment el cinquè més diagnosticat a Espanya. Carla.
Sí, el càncer de bufeta es presenta a grans trets en homes de més de 50 anys i fumadors. Però aquesta norma no està escrita i pot aparèixer en altres condicions. El pilot de ral·lis Nani Roman és un exemple. L'any 2022 se li va diagnosticar un càncer a la bufeta i ell no ha fumat mai. El seu testimoni és clau, d'una banda per transmetre que la detecció precoç és vital i de l'altra perquè amb una neobufeta ha pogut fer vida normal i tornar a competir en ral·lis com el Dakar, tal i com ha explicat en la ponència d'avui. Nani Roma va ser tractat per l'equip de la unitat patològica urotalial de la Vall d'Hebron, que lidera el vilanoví Carles Xavier Raventós. L'escoltem.
I el fem bàsicament perquè han sortit noves medicacions, han sortit noves coses pel tractament que han fet canviar el paradigma del tractament del càncer de bufeta. No és només la cirurgia, sinó tractaments amb immunoteràpia que estan començant, i això fa que estiguem aprenent altre cop a tractar-los, aquests pacients, no? I implica una actualització no només dels oncòlegs, que ja el tenen, sinó dels uròlegs.
El congrés va començar ahir i es tanca avui. Durant dos dies, els especialistes intercanvien experiències, valoracions i línies d'actuació de futur en un camp on el tractament és cada cop més personalitzat.
I això implica fer un grup multidisciplinari, que és una cosa que s'ha instaurant, i no és només un tractament general que tothom hi entra, sinó que cada pacient, pel tipus de marcadors que tenim ara, pel tipus de tractament que es fa ara, necessita específicament cada pacient. Això implica un aprenentatge que estem fent ara, no?
Disculpeu que s'ha repetit el tall. Avui dia, però, el càncer de bufeta és el cinquè més diagnosticat a Espanya. La investigació ha permès que en els darrers anys hagin augmentat les expectatives de supervivència i, en aquest sentit, la tecnologia i la cirurgia robòtica han estat factors clau.
I la Festa del Turisme, Gastronomia i Comerç de Vilanova ja calenta motors. Una celebració que serveix per reivindicar el producte de proximitat i l'economia local i reconèixer la seva tasca en la promoció i el desenvolupament turístic de la ciutat. Ahir es va presentar a la daurada del programa de l'edició d'enguany.
Sí, la Festa del Turisme, Gastronomia i Comerç 2026 se celebrarà el dijous 7 de maig aquí a la daurada. Una nit de reconeixements al producte vilanoví, al comerç de proximitat i a la gastronomia local. Com cada any, la gala comptarà com a atractiu principal amb una proposta de sopar còctel elaborat per 5 restauradors locals i els alumnes de l'Escola d'Hostaleria de l'Institut Joan Ramon Benaprés de Sitges. El producte de mar és el protagonista indiscutible de la proposta gastronòmica en 4 passos que han preparat els xefs dels restaurants La Singular, El Foment Vilanoví, Pica Tapa, El Cafè del Mar i La Daurada. Al final d'aquesta proposta anirà a càrrec de la pastisseria Quin Cacau, la única que conserva les receptes del pastisser geltronenc Antoni García Llorenç, conegut com el Noni, que ens va deixar aquest mes de març a l'edat de 81 anys. Dos dels seus postres seran els que posaran punt i final a l'àpat. Organitzada pel Gremi d'Hostaleria, Viu Comerç, l'Estació Nàutica de Vilanova i la Regidoria de Projecció de Ciutat de l'Ajuntament de Vilanova, el programa d'actes s'amplia més enllà del 7 de maig, amb activitats programades des del dia 3 fins al dia 10. Una setmana on també es podrà gaudir la segona edició del Cinema al Plat, vinculada al Barcelona Film Festival, amb 11 restaurants participants que oferiran menús temàtics inspirats en les 3 pel·lícules que es projectin al teatre principal a partir de dissabte vinent. La novetat d'enguany és també la convocatòria d'un concurs de curtmetratges de temàtica gastronòmica. Els tiquets per a la festa ja es poden adquirir a la web de Visit Vilanova.
Anem cap a les costes del Maresme. Proactiva iniciarà el servei de vigilància i salvament a les platges d'Arenys a mitjans del mes de juny. El servei serà ininterromput entre el 20 de juny i el 31 d'agost, moment en què tornarà a fer-se només el cap de setmana, Oriol.
Doncs sí, Marina, el regidor de Medi Ambient, Domènec Massuet, ha indicat que la vigilància de les platges, de la Picòrdia i del Cavalló començarà a mitjans de juny i es durà a terme cada dia a partir del 20 de juny i fins al 31 d'agost, com deies. Després d'aquesta data, el servei ja només funcionarà dissabte i diumenge. L'escoltem.
La intenció és que hi hagi un servei continuat entre el dissabte 20 de juny i el dimarts 30 de juny i a partir d'aquí continuem el servei diari fins al 30 d'agost, a partir del 31 d'agost. A partir del 31 d'agost tornarem als serveis de cap de setmana. Fins ara només fèiem serveis de cap de setmana entre el 20 i el 30, sí, entre el 20 i el 30 de juny i el dia de Sant Joan, i els dies laborables entre setmana no es presentaven serveis, i aquest any sí que es farà.
Per tant, aquest estiu hi haurà vigilància durant més dies i el servei estarà actiu també els dies laborables de la segona meitat del mes de juny. I també hi ha novetats pel que fa a l'horari. En aquest sentit, com ha explicat Massuet, fins ara el servei estava actiu 7 hores o bé 7 i mitja al dia durant la temporada alta, i ara, en canvi, se'n faran 8 durant els mesos de juliol i agost. Concretament, el servei començarà a les 10 del matí i finalitzarà a les 6 de la tarda.
La Generalitat espera declarar en estat d'abandonament les dues embarcacions enfonsades al port d'Arenys. Ports de la Generalitat assegura que les té sota supervisió mentre tramiten l'execució de poder-les treure en sec. Una operació que esperen fer abans d'aquest estiu.
Exacte. El port d'Arenys de Mar fa més d'un any que hi ha dues embarcacions pesqueres enfonsades. Una d'elles es troba als amarradors davant de la zona de Pallols i la segona al costat dels mòduls del cicle formatiu i de l'entitat al moll. Després que aquesta emissora, Ràdio Arenys, preguntés per la seva situació a ports de la Generalitat, l'administració catalana ha respost per escrit que es troben en un procés administratiu per declarar les barques en estat d'abandonament. A més, argumenten que els vaixells s'han anat deteriorant fins a enfonsar-se per manca de conservació i manteniment dels seus propietaris. L'administració portuària explica que des del moment de l'enfonsament es van posar barreres per evitar la contaminació i asseguren que es troben sota la seva supervisió. Tot plegat a l'espera que es tramiti el procés d'execució subsidiària per poder-les treure en sec, com deies. Un pas que l'administració portuària podrà dur a terme un cop es rebin els informes favorables dels organismes implicats. En aquell moment es preveu contractar el servei d'issada de les embarcacions de l'aigua a terra per retirar les dues embarcacions, una resolució que espera que arribi abans d'aquest estiu. Des de la Generalitat apunten a la precarietat i a les dificultats del sector pesquer com el principal argument perquè aquestes embarcacions hagin acabat abandonades pels seus patrons. Tanmateix, fonts properes al port apunten que una de les embarcacions es dedicava a activitats il·legals. Concretament, es tracta del vaixell situat al costat de la zona educativa que hauria estat tripulada per un grup d'homes que es dedicaven al tràfic de substàncies il·legals al port. En canvi, en el cas de la segona, es tractaria d'un pescador que es va treure la vida mesos enrere.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada de Tarragona explicant que l'ICIC presenta les tecnologies que permetran accelerar la descarbonització. Ho ha fet aquest dimecres en la jornada de la xarxa H2CAT, que ha permès posar el focus de com està la situació a nivell de l'Estat i també a Europa. La seu de l'Institut Català d'Investigació Química ha acollit el Demo Day impulsat per la xarxa H2CAT i coordinat per Eurecat. La jornada de Networking Tecnològic i Científic, que ha reunit investigadors, empreses i agents impulsors de la descarbonització de la indústria al conjunt de Catalunya, ha repassat les novetats i projectes també del territori. Entre aquestes, les plantes pilot de l'ICIC, que ajudaran a descarbonitzar la indústria química, segons diuen el director de l'ICIC, el professor Emilio Palomares. Ha explicat també que pel que fa a l'hidrogen verd encara hi ha un gran repte, que és el preu per la seva escalabilitat a nivell industrial, que és una tecnologia que cal tenir present.
I l'hidrogen pot ser un dels vectors que es podrà utilitzar a Europa mitjançant l'electrolisi de l'aigua, no? Utilitzant d'energies renovables. Clar, aquests preus ara avui dia no són competitius, vull dir, són més cars que extraure hidrogen del gas natural, però és cert que si després tenim problemes en importar gas natural perquè són països que tenen aquests conflictes, doncs haurien de tenir la tecnologia preparada per a poder implementar-la ràpidament a la indústria, no? I si no ho fas ara, doncs hauràs d'esperar que un altre país ho faci.
En aquest sentit, els centres tecnològics i la recerca són la clau que pot obrir el pany.
No? Aquí tenim una xarxa de centres cerca i d'universitats amb recerca molt, molt potent. El que ens manca és instruments per a transferir tot aquest coneixement a la indústria, no? I això s'ha de fer a través dels centres tecnològics, no? La recerca que es fa a les universitats i als centres i cerca és recerca, diguem, fonamental, que ara rep el nom de Deep Technology, no? Tecnologies profundes. Això està molt lluny dels productes que poden les indústries fer servir per a guanyar valor afegit.
L'Institut continua treballant amb les plantes pilot amb el suport de la Universitat Rovira i Virgili d'Eurecat. Són 4 plantes per testejar tecnologies per la captura i aprofitant el diòxid de carboni, CO2. Estan dissenyades per aplicar després aquesta tecnologia no només al sector químic, també al cimenter i siderúrgic. Palomares recorda que amb la Canonja també es treballa per construir el solar de l'antic Club Vicente Ferrer, un edifici que funcioni com a centre tecnològic per acompanyar les plantes pilot. I la construcció de la rotonda d'accés a la zona d'activitats logístiques del port de Tarragona per la C31B s'ha reprès aquesta setmana. Aquest és l'últim dels accessos planificats del futur recinte pendents d'executar i augmentarà la connectivitat de la zona d'activitats logístiques amb les principals vies de comunicació i li aportarà un accés alternatiu. Els treballs suposen una inversió de 3,5 milions d'euros i es preveu que finalitzin el primer semestre del 2027. La nova rotonda tindrà un diàmetre exterior de 96 metres i se situarà en l'encreuament entre la C31B i la TV3146 i el nou accés a la zona d'activitats logístiques, facilitant d'aquesta manera l'entrada de tot tipus de vehicles, especialment camions cap a les empreses logístiques que en un futur s'implementaran en la zona. A més, es construiran els ramals de connexió de la rotonda amb les vies, així com tasques complementàries com ara la creació dels elements de drenatge, la senyalització, l'abalisament i l'enllumenat. Els primers treballs que es duran a terme seran la protecció i el desviament de serveis presents a la zona. Posteriorment es treballarà en la construcció de la meitat sud de la rotonda, la part més pròxima al mar, i quan quedi finalitzada es durà a terme la meitat nord, la part que afectarà sobre el traçat de la C31B. Amb aquesta planificació es garanteix en tot moment la circulació per l'autovia. Durant la construcció de la part sud de la rotonda se circularà amb normalitat i quan es construeix la part nord es desviarà la circulació per la part ja finalitzada de la rotonda. Port i Generalitat de Catalunya van signar un conveni per l'execució d'aquesta obra que comptava amb un pressupost inicial de prop de 2 milions d'euros. Primer anem al temps, volem saber quin temps farà a la nostra mare. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Una situació molt plàcida a gran part de la costa i amb temperatures que conviden fins i tot a banyar-s'hi, perquè déu-n'hi-do les màximes que tindrem avui a molts indrets del litoral, sobretot de la Costa Brava, on arribarem a fregar els 27-28 graus a la mateixa platja. Això sí, l'aigua del mar encara entre els 15 i 16 graus aproximadament. I amb un pelet més de vent, de garbí en aquest cas, a la Costa Brava, que farà que hi hagi una mar ondulada. Però, en general, no passarem gaire de la marejol, fins i tot vent més de xaloc fluixet a la costa de Ponent i també cap a la costa Daurada. Amb vista el cap de setmana, començaran a canviar una mica les coses. Especialment la tarda del dissabte entrarà ja el vent de dalt a les Terres de l'Ebre, també la tramuntana a la costa Brava Nord, i el diumenge és quan aquest vent de nord-oest i de nord es faran molt més importants. Per tant, sobretot diumenge, un canvi de mar sobtat. Tindrem forta maror a gran part del litoral, sobretot a la costa Brava. N'estem pendents a la xarxa.
Del trens al trànsit, ara sí, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha l'Adrià. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs bé, a hores d'ara cal destacar algunes incidències a les carreteres catalanes. En primer lloc, detectem entre 3-4 quilòmetres de trànsit lent per entrar a Barcelona i al nus de la Trinitat des de la C5 Ripollet i la C33 a Montcada i Reixac. Pel que fa als accessos sud de Barcelona a la 2 a Cornellà de Llobregat, també detectem circulació intensa en sentit Lleida. A més, hi ha congestió a l'AP7 entre Sant Cugat del Vallès i Barberà del Vallès en sentit Girona i entre Mollet del Vallès i Barberà del Vallès en sentit Tarragona. També hi ha un parell de quilòmetres de congestió a la C60, Argenton, en sentit Mataró, i finalment a les rondes de Barcelona, sobretot retencions a les dues rondes en sentit Trinitat. I de moment, això seria tot. Molt bona tarda.
Thank you. En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. I una canya. L'actualitat de la pesca a Catalunya amb la Federació Catalana de Pesca.
És divendres i ens toca parlar amb la Federació Catalana de Pesca i, segons ens diuen, just a la tornada d'aquesta Setmana Santa tenen molts projectes que engegar, Sergi.
Doncs sí, Marina, si ens guiem una mica per l'espoiler que ens ha fet arribar en Pedro Terol, així és, però el tenim aquí perquè ens ho expliqui ell tot plegat. Pedro, ben tornat a la Ronda Mar després d'aquests dies de festa.
Hola, bona tarda. Sí, tornem-hi aquí.
Anem per parts, Pedro, com deia aquell. Primer de tot, anem a parlar de les diferents xerrades que proposeu des de la Federació, els clubs nàutics i altres entitats. Crec que hi havia de dos tipus. Primer, em comentaves que engegueu o proposeu una sèrie de xerrades tècniques sobre... tècniques, no?
Sí, bueno, ja ho havíem fet anys enrere i volem tornar a retomar aquestes xerres amb pescadors, diguéssim, d'un alt nivell que tenim a la federació, perquè intentin explicar... volem fer xerrades, pot ser individualment de clubs, o fem, si s'ajunten diversos, buscar un lloc i fer-lo, i fer... per la gent que comença a pescar tant des de platja com des d'embarcació amb els clubs, per fer-li una xerrada d'anar a posar-los al dia, de com començar, com entendre, o si ja tenen un cert nivell i volen fer una xerrada més tècnica, pues també fer xerrades ja aprofundissant en tècniques més específiques i donat al personal que tenim, els pescadors que tenim tan bons a Catalunya, crec que tenim un plantell de possibles professors que podrien ajudar molts aquells que comencen o que ja estan a un nivell i volen donar un passet més.
Uh-huh. I són xerrades com ho heu programat aquestes altres vegades o com ho acostumeu a programar? Per exemple, aprofiteu els caps de setmana, són dies de cada dia... suposo que depèn de la disponibilitat dels clubs nàutics.
Bueno, en principi volem fer primer proposar-lo als clubs, fer un tanteig, però la idea o el que havíem fet en altres anys ja havies agafat un dissabte, bé matí o tarda, segons la que la gent es demanava més, i portar un parell de temes, per exemple, avui farem des de costa o avui farem des d'embarcació, i llavors, depenent el tema que volíem parlar, pues portar un pescador o un altre més expert en aquest tema i explicava tot en aquesta tècnica, fil, carrete, canyes, baixos, arms, cebo per posar, l'esquer, tot això, i a més després s'obria un torn de preguntes perquè els pescadors plantegessin quines dubtes tenien i ajudar una mica, o sigui, posar el dia a la gent, avançar-lo i ajudar en tot el possible perquè el fet d'anar a pescar, no només no per competir, sinó per disfrutar quan van a pescar i que tinguin un mínim d'èxit en el que van a fer i que sàpiguen també tratar els peix quan se torna a l'aigua. O sigui, una mica de cultura de la pesca i d'ajuda als que estan començant o que volen donar un passet més.
Uh-huh. I també, parlant de dubtes i parlant de tot aquest tipus, evidentment també proposeu xerrades sobre la normativa, que suposo que en aquest tema sí que hi ha molt, moltíssim a explicar i com cada dia van sortint novetats, no?
Sí, és que això no ho tenien en ment, però entre la resolució que vam fer d'aigües interiors i el famós pescarrec... Uh-huh. És que ja no tenim temps per respondre a tantes consultes. Bueno, pues fem xerrades, agrupem el màxim de gent, clubs que vulguin estar, o fem en un club que vinguin tots els que vulguin, se fa difusió de que se fa la xerrada, inclús estàvem pensant a la millor demanar ajuda a l'UFE, que tenen sales també, i fer una mica perquè la gent va molt perduda. Ja no dic el pescador federat, sinó el pescador recreatiu en general, ja no sap si pot anar o no pot anar, si pot pescar, què pot pescar, si té que declarar, què declarar, quan ho té que declarar, ja no té facilitat de les consultes que tenim cada setmana sobre aquest tema. Jo ho entenc, és que no està gens clar. Agafes la llei, te llegeixes i al final no saps.
Bueno, no saps on, aquests dies, no sé si n'havíem arribat a parlar l'última xerrada amb tu, però va sortir finalment el decret del Pescarrec, va sortir tota la documentació, i al final, en definitiva, queda el tema d'aigües exteriors i bàsicament les espècies que ja anteriorment estaven, o moltes de les que anteriorment estaven ja subjectes a declaració sota normativa. En el cas d'aquí Catalunya, sobretot, sí. No sé.
No, al final el Pescarrec va sortir, si no me falla la memòria, el 19 del mes passat. Em sembla que va ser un dia o poc així, va sortir. També es van trobar la sorpresa que durant molts dies, si tenies iPhone, no funcionava.
Això m'ho van dir, exacte.
Però després, quan comences a llegir, sobretot, quan ja t'has llegit moltes vegades i estàs molt al dia d'aquestes coses, que les vas mirant, encara que sigui per curiositat, més o menys ho tens clar. Però el 90% dels pescadors normals que van, que tenen que descarregar-se primer una app, que a la millor no estan habituats, després dintre de l'app començar a buscar. Bueno, i què tinc que declarar, què no tinc que declarar? Tinc que demanar l'anexo 3 o no el tinc que demanar? Són moltes qüestions que la gent és normal que vagi molt despistada. Després hi ha l'aplicació no va al 100%. Jo, com a experiència pròpia, te puc dir que jo no puc declarar captures. I per què? Vas cometre l'error de declarar-me com una persona que és representant d'altres.
Ah, no en nom propi. O sigui, no en nom propi, sinó representant d'una altra persona. Clar.
No, és la figura, quan van fer les al·legacions de la primera redacta que va sortir, van al·legar que, clar, no tothom tenia mòbil. No tothom, a pesar de tenir mòbil, tenia l'habilitat per ser, llavors, per gent gran, per nens i tot aquest, van crear la persona del representant. Vale, sí, sí. Molt bé. Però, clar, si te dones d'alta com representant, quan vaig a declarar les meves captures, em diu, vostè és representant, no pot declarar. Diu, molt bé, pues ja està, solventat el problema.
Ja.
Ja no tinc per què declarar, segon me diu el ministeri.
T'has de buscar un... No sé. T'has de buscar algú representat.
Un representant, no. A veure, l'he reclamat per mail al ministeri un parell de vegades, encara estic perquè me contestin, i bueno, al final dius, bueno, pues ens farem tots representants i se'ns ha acabat el problema.
Exacte.
Si el ministeri no té solució, ni donarem nosaltres, que és una mica trist, però és així.
Parlant...
No és arribar a aquest extrem, perquè sí, ha de funcionar. Des de la federació ja són fa anys que són conscients que tenim que tindre una informació. I crec que no és dolent per nosaltres, encara que la gent digui el contrari, però jo prefereixo que el ministeri tingui les informacions que den nosaltres, que són el que pesquem, que no aquelles informacions que no sap quin conjuro místic han aparegut i diu que pesquem no sé quantes milers de tonelades. Si no declarem, com poden saber el que pesquem?
Sí, sí, evidentment.
Llavors, penso que s'està pigant algo més real.
Et volia preguntar abans, que m'ha sorgit el dubte també amb aquestes xerrades o a nivell d'interacció. Amb botigues de pesca normalment teniu interacció o també us arriben dubtes o fins i tot també s'han arribat a interessar per l'assessorament des de la federació?
Sí, tenim moltes... la relació amb les... La majoria, moltes tendes són normals perquè pensa que tant els pescadors quan fan concursos treballen en una tenda, molts concursos dels que fem en refereixo bàsicament a platja, la federació acostuma a posar el febo d'una tenda que sigui de l'entorn, o sigui, treballar amb la gent a les tendes que tenim en les zones que anem a fer concursos, sí, sí. Perquè tenen que estar nosaltres i tenim que apoyar-los en el que puguin. Exacte, amb ells, i ells ens apoyen a nosaltres. Tenim una relació bastant fluida. Igual, si hi ha 1.000, no tenim les 1.000, però no hi ha problema perquè les tendes es consultin, que ens consulten, i nosaltres apoyar-nos amb elles per portar a fi els concursos o les activitats que estem fent.
I, Pedro, també ens volies comentar un repte important que us proposeu o que voleu engegar al voltant del Tructacat i una ampliació, no? O un trasllat en un altre context.
El Trutacat és un projecte de la federació que ja fa anys que està funcionant i està funcionant bé, i neix de que antigament, estem parlant, això és en pesca continental, antigament la federació havia sigut responsable de les cotes de pesca, tenia els seus propis vigilants que recorrien totes les vores dels rius, netejaven, o sigui, feien una labor de que els rius estiguessin en condicions. Quan la Generalitat es va quedar tot això i la federació va deixar de tindre, van notar que potser no se feia la mateixa tasca de seguiment de la situació que estaven els rius. Llavors, al final, al cap d'uns anys, van decidir crear un projecte paral·lel a la federació, una mica deslligat de la federació, diguéssim, entre cometes deslligat, més que res per temes burocràtics, perquè era com una societat a part. I el que fan és els propis pescadors i les societats de pescadors de riu s'encarreguen de fer informes, de donar avisos de que aquí hi ha aquest, això s'ha fet malbé, aquí hi ha brutícia, aquí hi ha un arbre caigut, i fer un informes que s'envien a la Generalitat dient de la situació de les zones aquestes de pesca de riu. Llavors, aquesta és una labor que crec que, per falta de tradició, com a riu ja es tenia, aquesta ja se tenia, ja se feia, quan se tenia responsabilitat, en mar això no s'ha tingut mai, i crec que és un tema molt important que ho posem a mar també, que els clubs i la federació es fan responsable una mica de cuidar el nostre entorn, de vigilar que se cuidi. No perquè no siguin nosaltres, que des de la federació pensem que els federats són els que menys potser embrutem, perquè estem conscienciats i per norma tenim sancions quan fem concursos i embrutem, sinó perquè creiem que el club i els pescadors, que són els que estan a peu de platja o a embarcació en mar, puguin fer dir, ostres, aquí hi ha això, hauria que arreglar-ho. I es fa un informe que nosaltres passarem a la Generalitat o passarem aquí en el seu moment, la Generalitat ens digui que ho tenim que passar. I fent aquest esforç o descobrint coses noves, doncs mira, hem pescat una espècie que fins ara no sabia, el que s'està descobrint moltes vegades, sobretot a nivell de submarinisme, veuen espècies que no s'havien vist abans, que són espècies tropicals que estan arribant, doncs pescant també es passa això, doncs, pues, bueno, estandarditzar això com un protocol, tenim, mira, doncs quan vagis a pescar, sigui concurs o no, tens aquesta fulla i quan acabis, si hi ha incidència, la ompliu. I és un projecte que és un còpia i pega de lo que es fa a pesca continental, intentarem fer-lo a marítima.
Això és molt interessant.
És una bona iniciativa.
Sí,
sí, sí. Hi ha coses ja que s'estan fent. Jo sé que Pesca Responsable, sobretot per la part de Girona i l'Ipsua, estan fent algo d'estadístiques i això. Bueno, doncs pues, complementem entre tots i quan més, a més jocs podrem arribar, doncs pues, millor.
No deixa de ser un projecte del que se'n diu ara Ciència Ciutadana, també. O sigui, involucrar el ciutadà i a la ciutadania per aconseguir dades que si no, no les tindries, no? Ara tu dius els evidentment els federats, els de la federació que van a concursos, però això fins i tot seria vàlid per tots els pescadors, tots els aficionats i tots els que anem els que anem a pescar.
Sí, tu pensa una cosa, que nosaltres parlem federats perquè som federació, però si jo sempre que hem parlat, nosaltres treballem amb els clubs de pesca i els clubs nàutics, però no tots els socis dels clubs de pesca o dels clubs nàutics són federats. Som tenen pescadors, exacte, que van per lliure. Tota la informació que generem des de la federació i que passem sempre cap als clubs, intentem que arribi a tots els pescadors, siguin federats o no. Perquè després, a part d'això, el federat sempre té altres normatives, altres temes que... però el que és informació en general, tant de legislació, de que com se té que mantenir, si hi ha un defecte en una platja, en un riu, el que sigui, informar, té que arribar a tots els pescadors en general, els que anem a disfrutar tranquil·lament aquell dia, o els que anem en un altre moment donat a competir. Per exemple, quan anem als ports a pescar des dels molls, ens trobem molta brutícia a les espigons. Pues nosaltres sempre intentem netejar i informar.
I Pedro, ja per acabar, un minutet o els dos minutets que ens queden, posa'ns al dia una mica de l'agenda, quina és la pròxima cita, no sé si la pròxima setmana o les properes setmanes que tinc de concursos.
Mira, tenim el dia 18 a Sant Feliu de Guíxols, tenim el Campionat de Catalunya d'embarcació fondejada Masters. És la més propera que tenim. I hasta la pròxima que tenim de ràdio no tenim cap més. Tot, tornarem a informar d'aquí 15 dies, però estem una mica, només tenim aquesta en vistes properes.
Doncs, Pedro, tornarem a parlar. Sí, diguem.
Estem negociant i possiblement, a millor, dintre de poc, podrem fixar ja que tindrem una data per a un campionat d'Espanya des de platja aquí en Catalunya.
D'acord. Doncs, Pedro, seguirem atents a les notícies. Sí, sí. Seguirem atents. Ens trobem d'aquí 15 dies per tornar a parlar sobre un altre tema, tant o més interessant del que hem parlat avui. Moltes gràcies.
Vale, a vosaltres, per donar-nos adéu.
Vinga, va, que arriba el moment de parar a taula, obrim els fogons, obrim la cuina, perquè volem conèixer una nova recepta relacionada amb el peix, que pugui ser marinera, pugui ser mediterrània o de qualsevol altre país. I ho fem de la mà del cuiner del bar El Padrí, Adrià Sarijol. Molt bona tarda, benvingut de nou.
Molt bona tarda.
Hem parlat, vam parlar ja d'una recepta que ens vas portar, un estofat de sípia, i avui de què parlarem?
Avui farem un pastís de lluç, un pastís de lluç amb patata.
Un pastís de lluç. La paraula pastís ja fa respecte, eh?
Bueno, al final és com un braç, li podríem dir braç de gitano de lluç.
Un braç de gitano de lluç. Per tant, entenc que això, una mica elaborat i laboriós, deu ser.
Hi ha un procés una miqueta laboriós, però res que ningú pugui fer amb dos mans.
No, i diuen que hi ha gent molt negada per la cuina, eh?
Llavors millor que no obrin ni el fogó.
Ho dic perquè hi ha gent que et diu, no, jo som molt negada, no sé ni fer un ou ferrat, cuidao, eh?
Bueno, té la seva gràcia també sàpigues fer un ou ferrat ben fred, eh?
Escolta'm, ara parlàvem d'aquest pastís de lluç amb patata, entenc que pel seu nom, la patata i el lluç, ingredients principals.
Bàsics, ingredients bàsics. Després necessitarem el lluç, que farem, o sigui, farem un quilo de lluç per quatre persones, 8 patates grans, 2 ous per fer un allioli, un enciam, taparàs per acompanyar una miqueta i guarnir, una dent d'all i 200 mil·lígrams d'oli de girassol.
Aquí jo tinc una pregunta que és molt de cuina, i és, quin tipus de patata? Perquè tu vas a comprar patata, i hi ha les patates aquelles que porten com a terra, que són més marronetes.
La que n'he bé, que acostuma a ser, aquesta és més bona per fregir.
I després hi ha les altres patates.
La que és més llisa, que és la molanissa, és la que es fa servir més per bullir, que farem servir aquesta, en aquest cas.
D'acord, perquè jo sempre que miro receptes de cuina o això, dic, quines patates m'estan explicant aquesta gent?
Sempre que porten terra, si vols fregir, anirà millor que les altres. No, que les altres normalment, no sé si és pel tipus de patata, quantitat del midó que porta o no, però sempre la pell que és llisa i neta la ve per bullir, la que va bruta amb sorra per fregir.
Per les persones que no són expertes en cuina, aquesta recepta s'han d'espantar o no?
Jo, bueno, clar, és que estic acostumat a fer-ho, a mi jo no
sí,
les
però
trobo de les més fàcils que hi ha al final. No s'han d'espantar. Si t'espantes ja no t'hi posaràs.
Sí,
llavors,
a veure, tu estàs acostumat a cuinar molt, però jo dic per una persona que habitualment cuina lo bàsic.
No, es pot fer, és entretingut, i ara en procés una miqueta entretingut, però es pot fer fàcilment.
Perfecte, aquesta recepta podem dir que és mediterrània, d'on surt?
Sí, jo sortiro molt de l'àvia, tornem a estar, l'últim cop jo ho vaig dir.
Sempre fent un homenatge a les àvies, jo
sí,
molt
senyor.
Fan d'això.
Sí, no, però al final és un recurs també que el pots aguantar a la nevera un parell de dies. Llavors, és molt català, sí, al final el lluç és nostre, la patata és nostra, l'allioli, que és més que nostra, i una mica t'enciam, o sigui, és bastant mediterrani i català, sí, sí.
Com ho hem de fer, això?
Pues molt fàcil.
Explica'ns una miqueta les passes, primer de tot.
El primer de tot, agafarem i bullirem les patates. Un cop bullides, farem un puré.
Amb pell i tot?
Jo, per anar més ràpid, que així podem adelantar una miqueta, paladetes, escarxades, intentem que siguin trossos més o menys igual pel tema de la cocció, ja està, bullir 10 minutets, una cosa així, i fas el puré. Un cop fet el puré, bulliràs el peix a banda i el desmigaràs tot. Ho deixes refredar tot, i ara aquí sí que ve el pas una miqueta laboriós, que és estirar amb el film a la taula un rectangle, i llavors damunt del fil estirar tota la patata, tot el puré de la patata. Fiques el lluç pel mig i ho enrotlles com si fos un xurro, com un braç de gitano.
Sí, sí.
Això el deixa refredar a la nevera i es compacta ell sol. Però es treus el film i ara el pas més laboriós, eh?
és acceptable.
Mentre s'està refredant això a la nevera, podem anar fent l'allioli. Pot fer de mini-pimer, eh? A casa meva sempre s'ha fet de mini-pimer per anar, sí, per anar més ràpid, que n'hi podem dir.
Home, els robots que ajuden sempre són benvinguts, no?
Home, i si, sempre ho diuen la gent, oh, si és que el morter, i si la meva àvia tingués el mini-pimer abans, l'hagués fet servir tota la vida. Això del morter és molt bonic i és molt, molt patriota, podríem dir.
I molt tradicional.
Però, sí, sí, però quan ja la màquina que t'ho fa i pots adelantar feina, molt millor, sí, molt millor, sí, sí.
A la nevera quanta estona ho deixem?
A la nevera, ni que sigui una horeta o així perquè es compacti i es refredi bé, pensem que també és un plat que fa molt a l'estiu, això.
Sí, perquè es menja fred.
Es menja fred, sí. A l'hivern potser és una miqueta més... te'l menges igual, eh?
Quan sí, ja... a Nadal es fa molt d'aquests tipus, sí, de pastissos.
O els còctels de gamba i aquestes coses fredes, sí, sí. Doncs al final això ho deixem anar a nevera una horeta o una horeta i mitja, i mentre tenim això doncs anem muntant l'allioli. Després de sortir a la nevera, el pintem bé d'allioli, agafem una miqueta d'enciam, el tallem així a tiretes a juliana i el fiquem pel damunt per guarnició. Quatre tàperes que acompanyin i ja està. Llestos.
Podríem dir que és més un plat d'aperitiu principal,
sí,
no?
Sí, podríem dir que això és més d'aperitiu, sí senyora. Podríem acompanyar-ho després amb una horeta al forn, això, sí, sí.
Entenc que aquest plat és d'aquells plats que embruten.
Bueno, una miqueta, acabes amb les mans una miqueta marranetes, però també té la seva gràcia, no? Jo d'anar llapant els ditets quan tastes l'allioli, aquestes cosetes.
I el puré de patates, has parlat de puré de patates, el puré de patates és esclafar la patata,
sí, sí, sí,
no,
res,
no
res cal afegir.
Exacte.
Res de mantegues, ni llet, ni res, només patata sola, una miqueta d'oli, sal i pebre, per corregir la salaó i això, i ja està, sí, sí.
Hi ha algun pas que no ens puguem saltar de cap manera? Jo crec que una mica tot, perquè si...
Jo ja ho he anat reduint tot el que podia, per això dic l'allioli, si te'l vols fer morter i fer un allioli, però és que tampoc et quedarà molt bé un allioli d'aquests purs, però no, jo crec que amb això la patata, no és que no pots adelantar res més. Home, demanar que et netegin bé el peix a la peixateria ja s'ha adelantat.
Sempre, això és important, ja ho hem dit, el primer cop que hi va ser, és important demanar que et netegin bé el peix a la peixateria, que en saben més que naltros.
I un altre consell, la pell del peix es menja, que la gent la tira, la pell del peix es menja, que t'escatin bé el llucet i després a l'hora de bullir la pell també la poses dintre del pastís.
Sí?
Sí, home, sí, les peixes, tota la pell dels peixos estan boníssimes, se'n porten al col·làgen, és supersana.
Sí?
Sí, no la pell és bona,
no
sí.
I el tacte, vull dir, el paladar, això no fa...
Tindràs l'enciam per allà que te confondrà, o sigui que no... Si vols t'ho desmigues una miqueta millor i ja està, però sí, sí.
Sí,
no,
com els nens petits autoenganyant-nos.
Correcte, entre... Bueno, és com les àvies que també fotien el fetge al sota la sopa i aquestes coses.
No, a mi m'ho feien en picada amb l'arròs i després deia...
A mi no em queda igual, no? A mi no em queda igual, t'estan fotent el fetge, sí, sí.
Això t'anava a preguntar, has dit que com a mínim una hora a la cuina, però és un plat d'aquests que si tu, per exemple, fas el dia abans i a la cuina, a la nevera, si és un plat d'aquests que tu fas, per exemple, el dia abans i el deixes gairebé 24 hores a la nevera, entenc que és millor.
Sí, refredarà millor, et compactarà millor, segur també se senten una miqueta més al repòs, però sí, sí, és un plat que si el deixes un dia a la nevera, la mar de bé. Si l'haguessis de deixar un dia a la nevera ja expressament, jo et recomanaria que l'allioli te'l fessis el dia següent. El deixes sense l'allioli, amb la patata i el lluç només, i així ja t'estalvies que l'allioli, pues, com que sempre fa una miqueta més bé abans...
Sí, sí, i més si és estiu, per favor, no, que ningú s'intoxiqui.
No volem salmoneres per ningú.
D'acord. Adrià, algun truc secret que ens puguis revelar de tot això?
Bueno, a partir d'aquí, jo he ficat les receptes bàsiques. No cal que sigui lluç, o sigui, bàsicament, no sé, no ha de ser perquè lluç. Pots fer un qualsevol peix blanc, així que es pugui desmigar bé. Potser hi ha les maires, amb què ho vulguis fer. Les maires potser una miqueta més laboriós, això, no? Però el lluç és perquè és ràpid. I després, la guarnició que tu la vulguis posar. Jo he ficat enciam i tàperes, però enciam per mi sí que és bàsic, i a partir d'aquí, no sé, més cosetes, inclús podries jugar amb un carn i peix, ficar cornes de porc o alguna coseta així, podries jugar-hi també.
L'allioli, que no has comentat com es fa, hi ha gent que potser no ho sap.
Molt simple, sí, al final és molt simple. Jo a la recepta t'he ficat dos ous, perquè quan jo vull anar per feina ja tiro els dos ous i així sé que no se'm negarà. Fiques dos ous sencers al got de Turmix, una dent d'all, llavors primer m'aixeques això i vas tirant els 250 mg d'oli, a poc a poc, que vagi lligant. no té molt de misteri, tampoc.
No, però és, té el seu secret, fer l'aioli.
Jo crec que el secret és pensar que no se'm negarà, perquè quan comences a pensar se'm negarà, se t'acaba negant l'aioli, saps?
Jo no he provat mai de fer aioli, és una cosa que em fa bastant de respecte, sempre m'ha fet bastant de respecte fer aioli.
Hem de trencar aquest gust.
També és un plat, estem parlant d'un plat que és senzill de fer, com podem estar això fent-ho?
Això, entre que si ens fiquem a bullir les patates i el lluç tot alhora, en 40 minuts l'hauríem de tenir.
En 40 minuts, i és un plat vistós, que queda, quan sí, et serveixes, queda sí,
sí,
molt
sí,
vistós.
Sí, 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 amb safata i ben vestit, és molt xulo, sí, la veritat és que sí.
Uh-huh. Recordem els ingredients, així de forma ràpida.
Un quilo de lluç, 8 patates així grandetes, 2 ous, un enciam, tàperes, una culleradeta sopera, una dent d'all i 250 mil·ligrams d'oli de girassol. Tot això per 4 persones, ho estic comptant jo.
Tot això per 4 persones i ja ho sabeu, primer bullir les patates i el lluç.
Correcte. Després anirem amb una patata i lluç, tot el lluç ben desmigadet, la patata xafadeta com un puré, estirada damunt del fil, recobrim amb el lluç i l'enrotllem com si fos un braç de gitano. Es deixa refredar mentre anem fent allioli i tal, i després el sortir de la nevera, doncs, pintar bé d'allioli, tallar l'enciam i posar-lo pel damunt. 4 tàperes per decorar i a córrer.
Doncs fantàstic, tothom que vulguis, esperem que s'ho hagi apuntat i si no ho podrà recuperar a través de la nostra pàgina web, xarxes socials. Moltes gràcies, una setmana més, Adrià Seritjol, per venir.
A vosaltres, saltaria més, un plaer.
Així arribem al final d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de 5 minutets i tornarem aquí fins a les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Es la noite folia, es la noite serà. La xarxa.
Bona tarda, són les 5 notícies. Les obres de consolidació del Mas Vilanera tanquen la primera fase amb la